Les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Són les 12 del migdia, us informa Olma Giró. La Conferència Episcopal Espanyola es posiciona sobre la gestació subrogada i diu que és una nova forma d'explotació de la dona que contradiu la seva dignitat com a persona. Els bisbes espanyols han abordat aquesta qüestió a través de la Comissió Episcopal de Família i Vida i n'ha donat més detalls al secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán, durant la compareixença per explicar el que s'ha parlat aquesta setmana en l'assemblea plenària dels bisbes espanyols que acaba avui a Madrid.
Se comprende, se acompaña, se pide por el dolor que puede tener una mujer ante la imposibilidad o el hecho de no tener hijos, pero no se puede cosificar el uso de unas personas por parte de otras. La maternidad o la paternidad no es un derecho, no es un derecho, sino que es un don.
La Conferència Episcopal també recorda que cap vida humana no ha de ser considerada com un producte o bé de consum. D'altra banda, els bisbes espanyols han aprovat en l'assemblea plenària d'aquesta setmana una instrucció per abordar els casos d'abusos sexuals. El document és un tipus de guia perquè les arxidiòcesis sàpiguen quins passos a seguir i com aplicar el dret canònic. I avui, 21 d'abril, és el Dia de les Esquadres. Cada any els Mossos reconeixen les actuacions meritòries dels agents del seu propi cos. També es commemora la col·laboració d'altres cossos policials, organitzacions, entitats o persones de la societat civil. Des de l'auditori del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Sílvia Muñoz.
El president Pere Aragonès ha passat revista als agents dels Mossos d'Esquadra i ha saludat els comandaments del cos a l'acte nacional del Dia de les Esquadres. L'acompanya el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que també ha passat revista. Tots dos, juntament amb el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, intervindran durant l'acte, que comença ara a les 12 del migdia. Serà el primer acte nacional del Dia de les Esquadres de Sallent, després que es destituís Josep Maria Estela com a comissari en cap. L'any passat, les agressions sexuals i la col·laboració entre policies van centrar els discursos.
Gràcies, Sílvia. I avui també se celebra la Diada de Sant Jordi al Parlament. Aquest any està dedicada a escriptors i poetes com, per exemple, Josep Vallverdú, Francesc Vicent García, Zoraida Burgos o Rosa Fabregat, Judit Casellas.
Durant l'acte, el mateix Vallverdú, que aquest any celebra el seu centenari, ha llegit un poema de llibre a ull nu.
1939. Era tot just després de la batalla. L'aire portava baf dels uniformes i sentor de sang seca i cendra humida. Sobrava runa i faltava pa.
A l'hemicicle hi ha tant la presidenta en funcions, Alba Vergés, com la presidenta suspesa, Laura Borràs, i membres de la mesa del Parlament que també han intervingut en la sessió.
Gràcies, Judit. I avui també hem d'explicar que els pagesos que perdran la collita per culpa de la sequera alerten que hauran de plegar si no reben ajudes. És l'avís que ha fet el responsable de regadius d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel. Des d'Unió de Pagesos insisteixen que la sequera és una qüestió d'estat i demanen al govern espanyol que declari els camps afectats zona catastròfica perquè els pagesos puguin rebre alguna ajuda per mirar de subsistir.
La nostra collita, si no existís, pues no ens podem guanyar la vida i ens haurem de tirar la tovallola, baixar la persiana i plegar.
El responsable de regadius d'Unió de Pagesos afegeix que els joves són els que reben l'estocada més dura d'aquesta situació i avisa que si no volem veure una Catalunya buida s'ha de fer alguna cosa perquè la gent es quedi al territori. I ara els esports amb Anna Closa.
En tennis, l'italià Jannik Sinner es retira del torneig Comte de Godó. El 8è millor tenista del món havia de jugar aquesta hora contra Lorenzo Musetti, però s'ha donat de baixa del torneig barceloní sense donar una raó oficial. Tot apunta que les molèsties que va demostrar tenir ahir en el partit contra el japonès Yoshihito Nishioka l'han obligat a retirar-se. El tenista intentarà recuperar-se el més aviat possible per poder disputar el Masters 1000 de Madrid. Per tant, el seu compatriota Musetti jugarà directament les semifinals del Godó. El proper partit es jugarà d'aquí a una hora entre el 5è millor del món, Stefano Tsitsipas, i l'australià Àlex de Minaur, número 19 del rànquing. A les 4 hi haurà duel espanyol. El número 2 del món, Carlos Alcaraz, s'enfrontarà a Alejandro Davidovich. Tot seguit, Francisco Cerúndolo, que va guanyar el tercer cap de sèrie del torneig, Casper Ruud, jugarà contra Daniel Evans. Per cert, que segons ha informat el conseller delegat del torneig, el Godó ha recuperat els ingressos previs a la pandèmia. Assegura que han ingressat un 45% més que el que van fer l'any passat a aquestes alçades. El torneig espera poder superar els 13 milions d'euros, que és la xifra que es va assolir el 2019 previ a la pandèmia. Pel que fa al tennis femení, Paula Badosa juga aquesta hora als quarts de final del torneig de Stuttgart contra la vigent campiona de l'Open d'Austràlia, Arina Sabalenka.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen de les 12, ha arribat el moment aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel per parlar de sèries i plataformes, i ho fem amb l'Helena Neira, periodista i professora dels estudis de comunicació de la UOC. Què tal, Helena, com estàs?
Ai, bon dia.
Feia molt de temps que no sé, tinc com la sensació de Setmana Santa entremig, no? Sí, que ha passat com molt temps.
Sí, massa temps.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta. Sí? Que nada, diumenge Sant Jordi.
Ja està.
El dia més bonic de l'any.
És que ara ho dèiem, és que és un dia meravellós. Ai. A prop feinat, també, eh?
Sí, també.
Bueno, hi haurà temps per tot. Trobem a faltar la Olga, és veritat.
Pobre, Olga, te queremos.
Va, Olga, torna aviat.
Recupera-te. Sí.
Però avui, abans de parlar... De fet, avui ens portes sèries de matrimonis,
sí,
no? I de parelles estables, que ara en parlarem. Tenim el Sant Jordi a tocar, per tant, hi haurà molt d'amor. O no? Ara ho tocarem amb l'Helena.
Per tu sí, Mercè.
Per mi, gràcies. Escolta, però... Mira, volem començar parlant avui del nom de la secció, que crec que no n'hem parlat prou,
no,
d'aquest.
Sí,
i tu què
sí.
mires?
Això és un temazo.
No? És un temazo fort.
I tenemos a la mejor persona per hablar d'este temazo.
Clar, és que tot fa uns dies, de fet ho va comentar la Olga a la Zona Vallejo, vàrem veure que al portal Huffington Post la periodista Mariola Cubells té la secció I tu què mires?
Sí, sí.
Raúl Cimas, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a ¿Y tú qué miras?
Gracias a ti, Mariola.
Qué bien que estés aquí.
Pues sí,
me alegro mucho.
Nos llevamos
siguiendo
un poco los pies.
Sí, porque tú nunca aceptas cuando te invito a la ventana y tal, siempre estás ocupado.
Clar, jo crec que... I avui hem dit, mira...
Un crossover.
Mira, un crossover. I li volien demanar, no sé si perdó... No sé, perdón,
porque, por favor, mira. Perdón, porque es, o sea, el nombre es suyo. Bueno, hemos llegado por distintos caminos al mismo nombre, pero, por supuesto, esta serie es, o sea, esta serie de secciones en la radio, por supuesto.
Por supuesto.
Por favor.
Mariola Cubells, demanem perdó.
Bon dia. Bon dia, companys. No, jo m'ho prenc com un homenatge.
Ah, mira, és que era això.
T'he dit jo que és una grande o no? És una grande.
I la veritat és que, Helena, bon dia.
Bon dia, carinyo.
També fa molt de temps que no ens veiem.
No, tot va començar perquè Isés el nom de l'últim llibre que jo vaig publicar, que es diu també I tu que mires, que vaig publicar amb Roca Editorial i amb eldiario.es. Llavors, d'ahir va començar un poquet convertir això en una imatge de marca, no?, de meua. Llavors, tot el que faig al voltant del programa que tinc a la SER, que faig jo a soles, a banda de la secció de La Ventana, en Francino, jo faig un programa a soles en vacances, en Nadal i demés, i es diu així també, I tu que mires, no? Perquè, bueno, també perquè jo sóc prou vaga i si ja he parit un títol, per què vaig a parir tres, saps? I entonces, bueno, a mi em sembla que a més resumís prou bé el que jo vull contar, no? I la manera de dir-ho, és a dir, I tu que mires, que seixina una miqueta soberbi, no?
Sí.
Té les dos vessants, pues em sentia prou reflectida, no? I m'encanta que vosaltres també esteu,
mira, si
esteu bastant-lo. Estem en comunió. Jo em sent molt... Bueno, i si sou dones ja, bueno, la quadratura del círculo.
Mariola, clar, llavors et volíem preguntar aquest, i tu què mires? Mariola.
Doncs mira, jo ho mire tot, companyes. A mi, clar, és que esta pregunta... És a dir, és que jo no dice de vore res. És a dir, jo tinc FOMO, però FOMO a mil, és a dir, jo no em perc una, perquè no puc, perquè si note que hi ha algo que de lo que no sé de què s'està parlant, jo em pose ansiosa, això és un problema que tinc, clar, perquè imagineu-vos, no? Perquè jo tinc la sensació de que dedicar-me a lo que me dedique, al món audiovisual, a la bueno, Elena m'entén, no? A l'estudi del món audiovisual... ningú em pot pillar en un renunci, no sé si m'explique, yeah, no? Llavors, sí. I tu què mires? Pues jo ho mire tot, és de veres que ho mire ja amb ofici, és a dir, jo amb 20 minuts d'un programa nou o d'una screener que m'envien ja tinc informació suficient com per a dir vaig a continuar o no vaig a continuar o a formar-me, diguem, una opinió a priori. No?
I canvia gaire, Mariola, sí, el que mires per feina? Com? Si canvia gaire el que mires per feina que el que mires per plaer, no? Aquella mirada d'ofici que deies ara.
Sí, però saps què me passa? Que ha arribat un moment en què no sabria distingir. És a dir, perquè em passa que jo estic mirant una sèrie que m'han recomanat per el que siga, que no necessàriament la vaig a escriure sobre ella o vaig a parlar sobre ella, però aquesta sèrie em porta a pensar, ai, mira, podríem fer en La Ventana una secció dedicada a, ara que parlàveu, a les sèries de parelles que trenquen. Llavors, estic mirant una sèrie que m'agrada simplement perquè m'agrada, però la sèrie ja em porta, el cap no em para,
yeah,
i la sèrie ja em porta a imaginar alguna cosa relacionada amb el meu treball, o jo què sé.
I jo des d'aquí...
Mira, me va passar fa poc, l'any passat, amb una sèrie que vos recomane, que és la que va, diguem, el remake de Escenes d'un matrimoni, de Bergman, que fa, sí, un parell d'anys, es va fer una revisió, ja des del punt de vista del segle XXI, i a mi se me va ocórrer fer una comparativa, no? I jo l'estava veient perquè volia, no? I se me va ocórrer fer una comparativa que és molt interessant, he de dir-vos, no perquè l'haig escrit jo, sinó perquè és molt interessant, entre com el nou realitzador veia la imatge de la parella ara,
sí,
i com l'havia vist Bergman 50 anys enrere, no? O 40 anys enrere. Llavors, clar, això se me va ocórrer tal, i vaig escriure sobre el tema, no sé, una cosa te porta a l'altra. Llavors no sabria distingir-te, no sabria dir-te quina és la meva actitud quan veig una cosa i veig l'altra.
Des d'aquí, por favor, los que no siguen a Mariola Cubells, que no la escuchen, no la lean, prescriptora de primer nivel, perquè a part tiene una cosa, Mariola, que és fantàstica, que és lo que dice ella, ve de todo.
De todo,
y ¿no? Recomienda de todo, es decir, ese tipo de crítico que es, por una parte creo que es necesario, pero que es como que excesivamente cultureta, Mariola ve de todo, recomienda de todo y recomienda muy bien.
Ay, gracias, Elena. No, yo lo que sí faig, y eso sí que ya fa temps que ho tinc clar, és liberar-me de... Jo tinc prejudicis, eh? Jo tinc prejudicis audiovisuals. Però amb els últims anys, darrere els últims anys, he intentat llevar-me'ls de damunt i tindre una opinió, evidentment, però no sentar càtedra, saps? Vull dir, jo sóc prou benevolent amb l'audiovisual, perquè conec a moltíssima gent que està darrere, diguem, amb unes línies, les famoses red flags d'ara, això està clar, no? Però dins d'això, per exemple, el creador de Elena Usab, el creador de Breaking Bad, deia que la peor sèrie que nos imaginemos ha sido extraordinàriament difícil de rodar, no? Llavors, jo soc prou benevolent perquè sé, tinc molts amics guionistes, actors, realitzadors, sé el que costa alçar un projecte visual, sé com són les lluites amb les cadenes, amb les plataformes, sé els diners que hi ha darrere, sé el que costa una preproducció per a tècnics, per a companys, per a la gent que realment treballa, no? I llavors, quan es posa ahí cap al públic, pues clar, sí, a voltes són fallides. Però jo intento, per exemple, jo no porte mai una sèrie a la ventana per machacar-la.
Ja. Yeah. Bueno, o sea, empatitzes, no? Amb tota la
feina. I sobretot que demuestra un gran respeto per los espectadores a los que les gustan muchas series que a los críticos no les gustan. Que eso también es importante, reconocer el valor de no desprestigiar o tirar por el suelo pues, series de televisió a la que le gusta a la gente.
Mariola Cubells, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bonica.
A vosaltres, perquè... Elena, un petó molt fort.
Recordeu...
Tu eres estupenda. Bueno, Elena
és, bueno, Mariola,
Elena
que t'hem de
és
dir.
La bomba. Elena és la bomba.
Que mona
bomba.
És.
Que
mona
és. Que és que, a més, ella arriba a aquestes reflexions teòriques que jo no arribaria mai. Jo em quedo, jo no tinc població neuronal.
Anda, per favor, no se me suben los colores.
Et deixem parlar, Mariola, perquè és que tot el que dius és que és tan cert. És excel·lent.
Exactament.
Mariola Cubells.
Un petó molt fort.
Una abraçada fort.
Adéu.
Gràcies. Doncs escolta, ui, que bé, eh?
Ai, de veritat, és que és molt gran de Mariola, de veritat.
Ui, i molt gran també és Elena.
Ai, que mona, que mona.
Escuchava...
Vendré més vegades aquí.
Sí, nosaltres encantats, Elena, quan tu vulguis. És casa teva. Va, tenim res.
Sèries de matrimonio picaditas.
Va, picadetes,
para sembla... que la gente nos asuste, porque vamos a hablar de todos los géneros, de vale. Productos muy diferentes. Yo creo que seguro que atinaremos con alguno y empezamos con uno... de estos de categoría.
Amb una joia.
Una joia d'HBO que se llama Togetherness.
What are your fantasies? If you could do whatever you want, what would you do to Brett?
Make him lose control.
Yeah, yeah.
Spontaneous. Yeah. Crazy.
Just want to punch him in the face.
A ver, esto igual a la gente le ha sonado la voz de Melanie Lynskey, que
¿sí?
por es la protagonista de Yellow Jackets, es una mujer con esta secundaria que aparece en todas las series de televisión en muchas películas, y en esta serie hace un papel súper interesante, hace de mujer de un señor, mujer madre de dos hijos, en el que la vida pues un poco la ha comido, ¿no? Su papel de madre, su papel de mujer. Están viviendo ese momento del matrimonio, pues que es, bueno, un momento tranquilo, un momento plácido, no particularmente emocionante, y su vida cambia en el momento en el que dan cobijo a un amigo del marido, que es un actor frustrado, ya también rozando la cuarentena, y a la hermana de ella, que es una cabra loca, una mujer que fue muy guapa, protagonizada por Amanda Pitt, pero que, bueno, a la que la edad pues tampoco la ha tratado particularmente bien y no tiene nada en la vida, no tiene una pareja ni tiene nada. Lo bonito de este título, que no se ha traducido porque es que no tiene traducción.
¿Qué sería? ¿Como un estar juntos?
Es como
Elena?
Un estar juntos, el arte de estar juntos. Vale. Y de lo que habla es precisamente eso, de cómo los matrimonios tienen momentos de mucha emoción y de montaña rusa, pero también momentos de valle. ¿Y qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que nos une a la gente a la que queremos y cuáles son las cosas que pueden convertirse pues, en un error irremediable? De verdad, son dos temporadas deliciosas, es cortita, a tope con ella.
Vinga, HBO Max, aquesta primera joia que ens comparteix l'Helena, Togetherness. Però ara, una altra sèrie que recomanes molt, que canvia el registre i parla sobre el desamor.
Habla sobre el desamor y vendría a ser como el The Good Wife británico. Se llama The Split.
Hannah Stern, senior partner.
This is my new lawyer. She's gonna help me.
With what?
With our divorce.
New hair. New job. I left a foot.
I relied on you, Hannah. And you walked out.
What happened to us?
Pues mira, imagínate, el setting es, son una familia de abogadas, ¿sí? Menos una de ellas, menos la hija pequeña, tanto la madre como las dos hijas mayores son abogadas y son abogadas especializadas en divorcios. La madre, de hecho, es uno de los grandes nombres en Londres que se dedica a gestionar divorcios muy difíciles de gente muy acaudalada. Hay un momento en el que la hija mayor decide irse a trabajar a la competencia y allí, en paralelo, le pilla un momento en el que ella, no hago ningún spoiler porque esto forma parte ya del principio, pues descubre que a lo mejor ella no está tan a salvo de los divorcios como ella se creía, y ella, que es mujer, madre, y que tiene una vida muy complicada como mujer que trabaja dentro y fuera de casa, se ve inmersa en esta situación. Es una serie deliciosa en la que los personajes están absolutamente increíbles, con una historia con la que es muy fácil empatizar. Se habla de la familia, se habla de las hijas que crecen sin un padre, de los modelos que crea la madre, de cómo las hijas acaban siendo un poco la proyección de los problemas de sus padres. La protagonista de verdad es una mujer como una catedral, y de verdad que todas querréis poneros esos vestidos, las que nuestras mujeres que nos estén escuchando, esos vestidos tan sofisticados, tacones, y pasear por ese puente que une la catedral de San Paul y la Tate Modern. Es de verdad una delicia.
Una delicia, aquest Split, i que per cert podeu veure a Filmin, no?, i a Radio Televisió Espanyola.
Sí.
Ara anem per una altra sèrie, Elena, sobre un matrimoni una mica típic i, segons tu, un retrat fantàstic de les parelles trencades que intenten, doncs, arreglar les coses, no?, fins a l'últim moment.
Y se llama El Estado de la Unión.
If it wasn't for me, we wouldn't be here.
You slept with someone else, and now here we are.
We are in a permanent marital crisis. I don't want to run away from this.
Tom!
A ver, esto, ojo, es una serie un poquito experimental. Os cuento el setting. El setting es una cervecería en la que queda un matrimonio antes de entrar en terapia de parejas, porque la mujer le ha puesto los cuernos al marido.
Vale.
Y entonces, toda la serie son, si no recuerdo mal, son 8 episodios que no llegan a los 20 minutos. Es la conversación que tienen ellos justo antes de entrar en terapia de parejas. Entonces, hay de todo.
Claro.
Hay desde la complicidad de la pareja que ha estado un montón de tiempo juntos, desde los reproches, desde la momentos súper cómicos. Es todo muy divertido porque se convierte en una disección de qué pasa cuando una pareja tiene un problema, pero está poniendo los medios para intentar solucionarlo. Y luego el momento de el rol de la que engaña y el rol del engañado. Todo eso se filtra, pues, y todo esto, pues, con cervezas, con...
Fantástico, escolta.
Es, de verdad, es una delicia. La protagoniza Rosamund Pike, que es la protagonista de Perdida.
Sí.
Es una auténtica maravilla, de verdad. Dadle una oportunidad al primer capítulo, porque a pesar de que os descoloque un poco el hecho de que solamente tenga un escenario, es una maravilla.
Doncs aquest State of the Union d'HBO. I la següent és més una docusèrie, no?, que aprofundiza justament sobre parelles reals amb problemes.
Yo te dije que hoy te traía variedad, y esto es una docusèrie, pero de verdad, que te descoloca mucho. Se llama Terapia de Parejas. When all you want is to disappear, searching for wisdom, but there's always fear. Make it all good. Claro, en la anterior hablábamos de las personas que van a terapia de parejas, y es una ficción, y esto es una serie real en la que parejas han aceptado a que les graben las sesiones de terapia matrimonial con una terapeuta muy conocida en Manhattan, y en el que se habla un poco de todo, desde las relaciones desequilibradas por cuestiones de poder, de celos, de infidelidades, de parejas que han perdido el apetito sexual, de parejas que tienen exceso de apetito sexual. Esta cosa que tienes tú, dices tú, ¿y qué se contarán las parejas? ¿Qué pasará en una sala de terapia? Y realmente hay un momento en el que al principio dices tú, bueno, esto tiene que ser necesariamente, alguien tiene que estar, esto tiene que estar grabado y no pueden ser gente real. Y en el momento en el que empiezas a ver que son personas reales hablando de problemas reales, yo creo que puede ser tanto un entretenimiento, pero también una reflexión muy interesante sobre la pareja y sobre lo que somos como individuos. Está muy, muy, muy bien.
Doncs aquesta Terapia de Parejas, que el podeu veure a Movistar, i ara anem a una sèrie que
te la dedico, Mercè.
Amb una protagonista que segurament em sonarà, no?
Y se llama, lamentablemente, Divorcio.
I want a divorce.
Are you drunk? There's a knock at your door.
You don't even recognize a stranger. I want to save my life while
ya para empezar, quiero el divorcio y ya está.
I want to save. No, es Sara.
Y él dice, ¿estás borracha? Claro, es el momento de qué pasa cuando una mujer llega a su casa y le dice al marido, oye, quiero el divorcio. Y esto es un género que los americanos trabajan especialmente bien, es lo que ellos llaman la comedia dramática, el dramedy, porque es una comedia, está en clave de comedia. Yo creo que es imposible ver a Sarah Jessica Parker en un registro que no sea de comedia, pero tiene también momentos muy duros, porque, claro, una persona que quiere separarse es muy duro, porque decir a una persona que la quieres dejar es muy duro, pero es que el papel del abandonado también es tremendo.
Es muy duro también.
Es muy duro. Entonces, aquí tratan las dos cosas, el cómo es el peso de la culpa de la persona que abandona, pero luego también el peso de qué ha pasado, ¿no? quizás esto es un poco, quizás demasiado arquetípico, ¿no? Del hombre que no se entera de nada, que no se entera de que su relación de pareja no funciona y de repente se encuentra con todo el pastel, ¿no? Es una serie de verdad muy divertida, en un registro al que no nos tiene acostumbradas a Jessica Parker, y de verdad que solo por ver la reacción que tiene el marido cuando se entera de esto, de divorcio, empieza a rascar para entender qué es lo que ha pasado, vale, verdad, pena, que yo he llegado a llorar de la risa con algún episodio.
Divorce, HBO. Que bé, HBO. Dius que hi ha un moment ara, però, clau a la parella, Elena, que és quan arriben els fills.
I de verdad que ninguna altra sèrie lo describe mejor que Bendita Paciencia.
Oh, mother! You guys happy, you and Paul?
No, don't be dumb. Well, who is happy with two kids under seven?
Should we try and come back to our own beds now?
No. I would die for those kids, Ali. But often, I also want to kill them.
Ay, Dios mío. Lo veis muy británico todo.
Es muy británico,
es que
sí.
Es una serie muy británica. La protagoniza Martin Freeman, el Hobbit.
El Hobbit,
de las películas. Y Daisy Hargar, y los dos interpretan a una pareja, no recién casada, pero que acaba de tener niños. Narra ese momento en el que, sí, es verdad, moriría por estos niños, pero a veces me gustaría matarlos. Y es que plantea estos momentos de descontrol en el que...
Sí.
Una pareja muy bien avenida, muy divertida, muy tal, pero que es que ya no puede con dos niños, aparte, que se llevan muy poco tiempo, son pequeños, y bueno, que generan gritos, lloros, peleas, todo en clave muy cómica, porque es ese momento, y lo refleja muy bien la serie, en los que la pareja se siente sobrepasada.
Que ya no puede más.
Que ya no puede más.
Que
y que aparte un poco juega la risa de cómo puede ser estas parejas perfectas, que siempre parecen sacados de una revista, sí, que siempre están felices, que les encanta estar con sus hijos, y ellos en plan, como no, los quiero dejar con el abuelo porque ya no puedo con ellos. Si lo que se apetece es una cosa más ligera, y sobre todo, oye, familias con hijos, que queráis retrotraeros al momento en el que los niños eran peques, yo creo que se van a encontrar con situaciones muy cómicas y muy reales. Es el gran activo de esta... Esto sí que es una comedia facilona, pero muy, muy divertida.
Doncs aquesta és la vostra sèrie, i ara tanquem la secció amb una sèrie que, com dius, és una... Uy, de las millors de la última década.
De la mejor.
Qué bé.
Y que todo el mundo vende como una historia de espías, que lo es, pero sobre todo también es una historia sobre matrimonio. Se llama The Americans.
This work can be too much for people.
They tell us what to do and we do it. That's how it works.
Philip and Elizabeth Jennings are not Russian spies. What if?
It's hard. It's life.
We have no choice.
¿Has escuchado ahí lo de Russian Spies?
Yes.
Porque la serie está ambientada en una, bueno, en unos espías rusos a los que la KGB les dice que tienen que irse a Estados Unidos y a hacer que son una pareja, un matrimonio, para hacer trabajitos allí en plena Guerra Fría. Claro, esto es la perspectiva de dos personas que son espías, que están trabajando para la KGB, pero desde la perspectiva de matrimonio con hijos y de unas personas que no se conocían cuando les montaron todo este tinglado, y cómo han tenido que aprender a quererse o aparentar que se quieren o que se importan, porque una de las cosas más importantes de los agentes infiltrados es la apariencia de normalidad.
De normalidad, claro.
Claro, todo esto empieza a tambalearse en el momento en el que se dan cuenta de que les ponen, que tienen de vecinos a un agente del FBI. Y es una serie maravillosa, no solamente por la trama policíaca, que es súper interesante, de verdad, tiene un final la serie como una catedral, sino también porque narra con mucho detenimiento el tema de qué pasa cuando surge el amor entre dos personas que se supone que están trabajando, pero ahí están y tienen que estar pues dando respuestas y tener una mentalidad muy fría y muy analítica con respecto a la patria que
claro.
Está dando esta misión. De verdad.
Vale la pena, ¿no?
Vale muchísimo la pena.
Molt bé.
La tenéis enterita en Disney Plus. De verdad, es una auténtica maravilla y de verdad creo que es una de las mejores series de la última década. Hemos hecho de todo. Thriller, drama, series, docuseries.
También, claro.
O sea, si no he acertado con alguna, de verdad, me resulta... Y escenas de matrimonio, que de hecho Mariola ha mencionado Escenes de matrimoni de HBO, que també és una gran
sèrie,
no? De matrimoni.
Sí. Doncs escolta, Elena, moltíssimes gràcies per aquest ampli ventall d'amor, de matrimoni, de parelles estables,
sí.
I per cert, molt ben diversificat en totes les plataformes.
Hay que darle,
que els oients es queixaran, eh?
Exactament, hay que darle alternatives a la gente.
Doncs que vagi molt bé, intenta descansar,
que
Elena,
que sigui diumenge ja.
Ja.
Avui Sant Jordi ja.
I que no plogui.
No.
Només diumenge.
No.
La resta de dies
sol
que plogui... Tot el mes d'abril, el que queda d'abril i maig, no? Però que diumenge es doni aquesta petita treva, si més no, per gaudir d'un Sant Jordi imbatible. Gràcies.
Gràcies a tu.
Cuida't moltíssim.
Adéu, Elena. Adéu, cada setmana.
Ràdio Estel.
Per 50 cèntims, coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte.
27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Tot està connectat.
Què tal, Anna Prisma Grinyà? Com estàs? Bon dia.
Bon dia. Molt bé, molt bé, molt bé. De divendres. Oh. Que meravellós és això d'estar en divendres, tu.
Que bé,
ja tu. Passat, arriba el cap de setmana.
I diumenge Sant Jordi, Anna Prisma.
Ai, sí.
Què faràs? Sí, sí.
Jo tombar per Barcelona, no moré de Barcelona, però no tinc... Jo fa molts anys que no trec llibres. Si algú vol comprar algun dels meus llibres,
pot.
No crec que el trobi si no el demana, però podeu comprar-lo tot. Quina està veritat. Connectat, que és el meu darrer llibre, i mal m'està dir-ho, però està bé, home.
Va,
vinga, va, si no sabeu què regalar, el tot està connectat, és entretingut. És d'aquests llibres que pots regalar a algú que no coneixes molt bé.
Ah?
Saps de, ostres, és que no sé què li agrada... tal de... És que potser li compro una novel·la negra, però potser no li agrada.
Li agradarà.
O li vull comprar un llibre sobre animals, però no sé si és, li agraden els animals o no. El tot està connectat té la gràcia que hi ha una mica de tot,
una
saps? I aleshores
encertaràs.
Segur que l'encertes en alguna pàgina.
Pues
en alguna pàgina. I mira, avui justament us porto una cosa que havia investigat una mica per quan vaig fer el llibre, però l'estava fent tan llarg que l'editorial em van dir...
Prou, fins aquí, no?
Retalla 100 pàgines. I jo vaig dir, perdona?
Però començo.
Va ser un trauma, eh?
Home.
Et diré que vaig plorar i tot el dia que vaig agafar les tisores. I una de les històries que van caure va ser precisament aquesta, eh? I l'explico avui perquè tal dia com avui, un 21 d'abril, però de l'any 1989, sortia a la venda la primera Game Boy al Japó. Te'n recordes d'aquest so, Mercè?
Home, favor, quin gust.
Tiri! A l'estat espanyol, no? Tu tenies Game Boy?
Sí, home.
Val. Sí. La primera, la grisa...
Sí, la clàssica.
La
no?
clàssica, la de tota la vida.
El cartutxo pel darrere, no? Es deia.
Sí, sí. Home, quins jocs tenies, a veure?
A veure, doncs tenia el Mario, no? No es jugava al Mario, la Game Boy?
El Super Mario.
El Super Mario, sí. El Tetris,
home,
no?
Home, el Tetris. El Tetris perquè venia amb la Game Boy.
Venia amb la
Game Boy. Saps? I aquest era el primer.
Tu compraves la Game Boy i et venia el joc, no?
De fet, no sé si... Ara que has dit el Super Mario, no sé si en el primer només venia... O sigui, si compraves la Game Boy, venia amb el Tetris,
sí.
O també amb el Super Mario. Perquè jo crec que recordar que tenia aquests dos i mai més em vaig comprar cap altre.
I ja està, és veritat. És que, clar. No, sí, el, com es deia? El
Donkey Kong, no?
Aquest.
Aquest era de la Game Boy, també? Ara ja estem.
Ara ja estem
no,
divagant,
no,
et sona, no.
No,
aquest era de la Super Nintendo,
sí,
no?
Sí, aquesta no la tenia jo. I avui, doncs, mira, aprofito que tenim aquesta efemèride per explicar-vos una miqueta d'on ve el Tetris.
Home.
A tu t'agradava jugar al Tetris?
Molt. I em continua agradant, eh?
Sí.
Sí, home.
Jo, de fet...
Tu jugues encara? Jo sí, eh?
Jo tinc la Game Boy encara a casa i fins fa poc encara funcionava i encara hi havia jugat alguna vegada. T'he de dir que, en detriment dels meus ulls, perquè aquella pantalla minúscula... Clar, per nosaltres abans allò era meravellós.
Allò era un IMAX per nosaltres.
Però aquella pantalla, recordem-ho, no té llum. Vull, sí. O sigui, sí que té llum, però o sigui que no, si l'habitació està fosca, no pots jugar
al
Tetris. Sí, sí, m'encanta. I és un... Ara ho explicarem. És un joc molt addictiu. Mm. I, de fet, tu penses, qui va tenir aquesta idea? Que sembla molt senzilla d'entrada, no? Hi ha unes figures, hi ha unes fitxes, en podríem dir.
Unes pistes que van caient.
I tu, doncs, les has d'anar ordenant i anar eliminant files, que llavors era el gust aquell de quan tenies el bastó, per exemple, i eliminaves doncs, quatre files d'una tacada, és... Oh, que bé,
feies Tetris. No es deia fer Tetris,
això? Això era fer Tetris? Val, d'acord.
No podia ser que feies aquestes, les cinc files que dius tu? Les cinc
tu deies fer Tetris, jo deia, això.
Has fet un Tetris, ara, i feies... Oh, que bé. I desapareixia, no?
I allò t'esbandia una miqueta a la pantalla i deies... Ai, quina meravella.
Quina meravella.
Doncs a veure, la història del Tetris és com tantes altres coses que no han estat buscades i han sigut un èxit. Doncs és una miqueta això, eh? Ens hem de situar a Rússia.
Val.
Bé, de fet, a la URSS, perquè estem en el 1984, hi ha un programador rus que es diu Alexei Pajinov, que treballa per al Centre de Computació de l'Acadèmia de les Ciències de la Unió Soviètica, que això està a Moscou. Tu si et diuen, on treballes, Radio Estel? Sona bé. Però si dius, l'Acadèmia de les Ciències de la Unió Soviètica, dius, coi, ai, això és seriós.
Això es complica.
L'enginyer feia recerca, mira, tant que parlem aquests dies de ChatGPT i tota la història, doncs ja en aquell moment feia recerca sobre intel·ligència artificial, perdoneu, i l'URSS ja ho saps, que ho controlava tot, estava tot absolutament controlat, les fronteres, tot. En el seu institut, doncs era un dels pocs llocs que de tant en tant, tampoc ens passéssim ara, rebia tecnologia de l'estranger.
Ah.
I aleshores, doncs, ells rebien aquesta tecnologia, se l'estudiaven i miraven a veure de què anava tot plegat. Llavors Alexei va dir, val, jo estic aquí a la feina, és una feina molt seriosa, Acadèmia de les Ciències de la Unió Soviètica, treballo amb intel·ligència artificial i he de provar la potencialitat del hardware... Del hardware que m'arriba de fora. Avui són... ja l'hora que és, però no m'he pres cafè encara i ho estic notant.
Ara ja t'has de prendre un vermut ja directament, per les hores que són.
A aquesta hora ja no val la pena el cafè.
No val la pena, no.
El hardware. Què millor? Com puc estudiar el hardware que m'arriba? Doncs fent jocs. Aquest senyor és un senyor que està al nostre equip, fent jocs.
Sempre.
Teniu un documental, és un documental de la BBC, que es diu Tetris, From Russia with Love, Tetris des de Rússia amb amor, com fent honor en aquesta pel·lícula. Pajinov recorda que als anys 50, o sigui, ja ens n'anem enrere, val?
Sí.
Tenim que ell ha d'investigar aquests softwares, hardwares, el que tu vulguis, i ell decideix fer-ho amb un joc. Amb quin joc? Tu, de petita, Mercè... A què jugaves?
Mira,
tenies
jugava...
jocs de taula o...
El primer que m'ha vingut al cap a les gomes. Jugava molt... Sí, dius... Sí, a les gomes, no jugaves.
De saltar.
De saltar, no? I aquestes bueno, que es posa elàstiques.
A les cames.
Que les juga... Exacte, posa aquestes, però molt. I jocs de taula, sí, molt també. El Juegos Reunidos,
mira,
que teníem, no?, a casa. I el Trivial. També era molt de jugar al Trivial.
I, per
I el Monopoly.
Mira, el Monopoly no hi he jugat mai.
No?
I... No.
Ostres, sí. No. A casa meva sí que s'hi jugava bastant.
I he decidit que ja per l'edat que tinc no cal començar.
I m'ha agradat molt el Cluedo.
Ah, mira, el Cluedo també té bona pinta.
Sí.
I puzzles, trencaclosques.
No era gaire de trencaclosques.
No, no és de trencaclosques.
No.
Saps què passava? Que el pobre Pajinov, a la Rússia d'aquella època, dels anys 50, doncs moltes coses no tenien.
No tenia, clar.
I com s'entretenien? Amb jocs de taula, entre els quals triomfaven els escacs. Aquí no m'hi trobaràs, perquè no n'he pres mai, tampoc. I trencaclosques, molts trencaclosques, eh? Era la gran diversió. Què fem avui? Vinga, un trencaclosques!
Hi ha molta gent que és molt aficionada,
sí,
eh?
Sí, és prou entretingut. Sí. Dels puzzles, el preferit del nen Pajinov era el pentòmino, que constava d'una capsa rectangular amb 12 formes dels pentòminos. Què són, això? Doncs ens hem d'imaginar. Una fitxa de dòmino són dues, està formada per dos quadradets, per dir-ho d'alguna manera, no? Doncs el pentòmino són 5 quadradets.
Val.
Jo t'he posat aquí una fotografia, una il·lustració, no ho podem veure, però ens hem d'imaginar com les fitxes del Tetris, però amb un quadradet més, d'acord? Llavors ell intenta... El que havies de fer tu amb aquests puzzles no era tant. No era intentar desenvolupar el dibuix, no?, que tot quadrés, sinó tu, doncs, en el cul de la capsa, havies de col·locar totes les fitxes, saps?, i que no quedés cap forat i que no quedessin desordenades. Encara n'hi ha d'aquests. I aleshores ell tenia al cap aquest pentòmino, aquests pentòminos, i va intentar fer un joc amb aquestes fitxes. Què passa? Que eren molt complicades, no?
Anava a dir, això és molt difícil, no?
És molt difícil. I aleshores el que va decidir va ser fer-ho més fàcil, doncs, amb quatre fitxes, o sigui, és complicat això d'explicar. amb peces de 4 fitxes en lloc de... o amb fitxes de 4 peces en lloc de fitxes de 5 peces. Mora meva, en quins jardins em poso? Ves que no podia haver parlat d'un altre tema avui.
Del Sant Jordi o d'alguna cosa... No.
Sant Jordi, ja n'esteu parlant molt.
Aquesta setmana n'hem parlat moltíssim.
Veus?
Espera't, que encara queda.
Doncs està.
Però sort que després, mira, vindrà el Serra i ens parlarà avui de cosa que no... De dracs, però de dracs de pel·lícules.
Ah, que xulo.
Sí, saps d'aquests dracs que... Espero que parli de La història interminable. Ai,
La història interminable em feia molta por.
Por?
Sí, home, sí, hi havia el gos, aquell volador, que feia molta por, aquell gos.
És un drac, és que... Mira, és un drac...
Perdona, és un gos, allò.
No, mira, després en parlarem amb el Serra, perquè això has obert un debat.
Ja li diràs. En tot cas, dels pantòminos passa als tetrònimos, Que semblo jo que estigui parlant d'algú de Joc de Trons
sí,
amb
aquests
noms.
Sí, però no,
I què comença amb aquestes fitxes? Quin és el problema? Intel·ligència artificial fins a cert punt en aquell moment, perquè ell no podia crear aquestes formes a l'ordinador, que per qui n'entengui era un Electrònica 60... Aquesta pantalla, la pantalla d'aquest ordinador no podia mostrar gràfics, i ell què va fer? Doncs ho va fer amb lletres, primer, no? Doncs amb les formes del tetrònimo, però amb lletres. Després ja va anar millorant la cosa. Mm. Però, Mercè,
a veure,
per què enganxa tant aquest joc?
Per què?
M'encanta perquè hi ha tantes versions de la cançó del Tetris...
Moltes, no? Deus haver al·lucinat, no?
Moltes, és molt divertit. El programador, l'Alexei Pajinov, afirma que, en ser tan abstracte, el joc apel·la a tothom. I això... a ell li va passar, que va quedar enganxadíssim total al seu propi joc, a ell i als altres treballadors, que aleshores devien dir... Escolta'm, algú està treballant avui aquí o tots esteu jugant al Tetris? També afecta el fet que no veus mai el que has fet bé, no? Sempre veus l'error. El que has fet bé desapareix.
Total, però això passa a la vida ja sempre. I això és com potser, a filosofia de vida.
És un reflex de la vida, i per això amb el Tetris es diem... Ai, mira, veus? És la frustració total. I a més enganxa, perquè és això de... Tu sempre et vols superar. I al final de la pantalla acaba anant més ràpid, les fitxes van caient més de pressa...
No, per favor.
Per cert,
temps.
D'on ve el nom de...
D'on ve el nom de Tetris?
De Tetris. El nom prové del prefix grec tetra, que les peces del joc són totes tetrònimos, els quatre, val? Aquí dius d'acord, té lògica, i el is, d'on ve l'is? I aquí l'explicació és l'explicació més absurda, al meu parer, que he sentit a la meva vida, perquè l'Alexei Pajinov deia, o diu, es diu aquest senyor, és que a mi m'agrada molt el tennis, i aleshores... Jo volia que hi hagués, doncs... vaig pensar, mira, m'agrada el tennis, Tetris... Sí. És que...
Que ho acabessis amb l'is del tennis.
Sí.
Molt bé.
I el joc... Tennis... No. El joc no s'assembla gaire al tennis.
No, res a veure. No. Però bé, aquest home, mira, si el...
No m'invento, Vull dir, és això.
És així,
dius, Val, d'acord, escolta'm, Pajinov. A veure, aquest senyor és programador. Vull dir, ja sabem... Estimats programadors, si algú ens està escoltant, sou una miqueta curiosos, ja està, curiosos. El joc va triomfar entre els companys de l'Alexei, però clar, quan va fer el salt al món, no?
Al món, amb el Tetris.
Amb la Game Boy, Quan apareix la Game Boy, decideixen aquest joc, doncs, als països de la Unió Soviètica havia triomfat molt, arriba a mans d'algú del Japó, que està treballant per Nintendo, amb la Game Boy, i decideixen incloure-la allà. I aleshores aquí ja ho rebenta.
Ho rebenta, no? Esclata tot.
Esclata tot. Una miqueta a la nit, ja, Aquesta hora encara no, potser aquesta.
De matinada.
L'Alexei, clar, què passava? Va crear aquest joc que va triomfar a tot arreu. Es calcula que del joc se n'han venut més de 70 milions de còpies físiques. Mentre que per a telèfons mòbils la xifra puja a 100 milions. Jo crec que quan parles de 100 milions ja és igual. Ja no cal seguir comptant.
Res.
La pregunta és, va fer calarets, va fer dinarets aquest senyor?
I els va fer o no?
Doncs durant els primers anys no els va fer, perquè el govern havia... O sigui, no és que ell decidís cedir els drets del Tetris... De, sí, els drets d'autor. Mira, veus, això també en el món del llibre, tu que has dit que avui no et parlo de Sant Jordi.
Ara aprofito.
Ara aprofito. Ell no havia decidit cedir els drets d'autor del joc al govern rus. Ho va fer per pressions, clar. Ah, mira, i si clar. Et pressionaven, deies, clar, no, home, jo el cedeixo amablement.
No pressionis més.
Cap problema. El senyor va marxar, va exiliar-se als Estats Units i va començar doncs, un procés judicial molt llarg en el qual al final sí que li van reconèixer l'autoria i amb els anys va poder cobrar drets d'autor de Tetris. I si cobra tot el que ha de cobrar actualment, jo crec que es pot banyar...
Tranquil·la, estarà, no?
amb diners.
L'Alexei.
Sí, li dona la gana. Un bon dia per jugar al Tetris... Cada dia és un bon dia per jugar al Tetris, però en concret, un bon dia és el 6 de juny. Per què? Què fas aquell dia?
Tens alguna... 6 de juny? Mira, és el dia abans de l'aniversari de la Harker.
Mira... Doncs ho podeu celebrar
jugant
al Tetris, perquè és el Dia Mundial del Tetris.
Veus?
El 6 de juny. Tu tens Dia Mundial... Bueno, tu tens Festa Major, que això ja és força important.
Això tens raó.
Veus? Però si et sembla, hem estat escoltant aquí diverses versions de la cançoneta del Tetris, però encara no hem escoltat la versió original del joc.
Posem felices, no?, sí. Quan sona aquesta sintonia. Però l'original, és el que tu has dit.
És com un bon
és
record,
com,
no?
Sí, on et transporta, jo...
Que ara estem acostumats, clar, que els mòbils i tot plegat tingui un so meravellós. Sí. Tu quan encens la Game Boy... Veus, mare de Déu, les orelles...
Sí.
Que els pares et deien, pots baixar el volum? No, que és important, no. És important sentir la música.
És veritat, tens tota la raó.
Quan Nintendo va incorporar el joc del Tetris el 1989, ja feia més d'un segle...
Puc evitar-ho.
No, endavant. No, digues, endavant. Va. Si vols, fem karaoke.
Ui, és que no fem karaoke. És que està sonant ja molt aquesta,
sí, és veritat.
Aquesta sortida.
És veritat.
Va.
Doncs aquesta cançó, la tin-tiririn-tiririn-tiririn-tiririn-tiririn-tiririn-tiririn-tiririn, ja feia més d'un segle que existia, eh? Vull dir, això és una versió d'una cançó que es diu Korobeiniki.
Korobeiniki.
Jo, que tinc un rus molt de carrer, et diré que vol dir els venedors ambulants.
Molt bé.
Això és el que he llegit. Va néixer de les primeres línies d'un poema escrit per un noi que es deia Nikolai Nekrasov, que era un gran abocador de la pagesia russa de l'època.
Ah, carai, tu.
Vols sentir la cançó original,
home,
original, original?
Sí, la tens.
La tinc. Versió, molt versió.
Molt versió. Vols dir que és... A veure. Ah, va, una mica, quan s'anima, no?
Potser ara hem agafat un tros que no... Hem agafat, vol dir jo, eh? Ara.
Sí.
Aquí,
sí,
aquest tros, sí.
Sí.
Ara ja estava suant, dic, a veure si m'he equivocat de cançó.
No. Korobeiniki, eh?
Korobeiniki, què et sembla?
M'agrada.
Amb aquest poema d'aquest xicot, del Nikolai Nekrasov, es va publicar en algun moment de l'inici de la segona meitat del segle XIX, i la història, perquè sàpigues, no?, la història de la cançó, els venedors ambulants, parla d'un Ivan, d'un tal Ivan, que és un jove venedor ambulant, que coneix a Caterina. Una pageseta de qui queda enamorat i queden de nit en un camp de sègol. Aquí la cosa es posa interessant. Perquè ell li ha promès vendre-li els seus productes més barats que la resta de possibles clients. Ah, què pensaves? Ja, que volien fer una altra cosa?
Ah, com som?
Amb en Nekrasov era fill d'un noble... O sigui, el senyor que va fer la cançó, eh? Era un fill d'un noble terratinent que va patir certes dificultats. Per què?
Perquè
el seu pare, que era un militar retirat, mai va pair que el fill volgués escriure en lloc de seguir el llegat militar de la família. I saps què va fer? Li va retirar tota ajuda econòmica. Així pots ser més poeta. Quan ets un desgraciat, quan, sí, ets més poeta.
Exacte.
Llavors, què li va passar a Necrasov? Que va haver de treballar, pobre home. Ai, la vida.
Ai, Necrasov.
I qui va portar aquesta cançó fins al Tetris? Doncs a Hirokazu Tanaka, que era un dels responsables de Nintendo, va fer el rearranjament per al joc el 89. Home. I és, vols tornar a escoltar, no sé si el
l'original,
l'original nostra del
sí.
Tetris.
Música Tetris. Ah. Xula aquesta història, eh? M'agrada molt. Home, clar, perquè no...
És una història de llibre, també, vull dir que...
Mira, escolta, si ens trobem el diumenge... Estarem a Rambla Catalunya.
Home, nosaltres. Doncs us vindré a veure.
A partir de les 9 del matí...
A les 9 no us vindré a veure. Carrió.
No, però estem a les 11. A les 11 al magazín.
Bueno, a les 11 ja és una altra història.
A les 12 al Joan Trias sí. I a la 1 en Rafa Sanahuja. Per doncs acabar el dia.
Passarem a saludar.
Sí, home, fem un vermut, va, de Sant Jordi.
Apa,
Anna Pris,
que vagi molt bé. Adéu, adéu.
You live in a fabricated world.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs. Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel. Demano la paraula.
Nou minuts, ja em situo amb el punt de la una. Molt bon dia, Montserrat Pibernat.
Molt bon dia, Mercè.
Va, que avui ens portes una paraula, que és un nom que ja fa dies que és al centre de moltes, moltes converses.
Exacte. Avui un nom propi de persona. Es diu un antropònim, això. I, com bé deies, centre de moltes converses per la festa que celebrarem diumenge, Sant Jordi. Avui, doncs, mirem què en fem d'aquest nom tan bonic i evocador. Jordi.
Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac, dos van al darrere, dos van al davant. Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac.
Va, Sant Jordi, recordem als oients que ens podreu veure en directe diumenge al matí a la Rambla Catalunya 515 a partir de les 9, programació especial en aquesta casa, a l'església, concretament de Sant Ramon de Penyafort, amb una programació especial. I ara, Simonse, si us plau, necessitem saber de la paraula, Jordi, què ens en pots explicar?
Exacte, de la paraula, que aquí no explicaré ara el personatge amb tota la llegenda del cavaller que salva la princesa i mata el drac. No. Avui la paraula. Fem una mica d'història. D'on ve aquest nom? A veure, Mercè, d'on ve?
A veure, jo dic que és un nom llatí o grec.
Bé, és un nom grec. Ve del grec. Però, contràriament a la figura de cavaller que tenim tots al cap, el nom Jordi vol dir tota una altra cosa. Georgos, format per dues paraules. Geo, terra, i ergon, treballar. Georgos és el que treballa la terra. És un llaurador. Vaja.
Perdoneu, és que, a veure... Podem recuperar aquest àudio, si us plau, una miqueta. Tu no t'has donat compte, Montse? Si us plau, José.
Sant Jordi, la princesa va salvar. Sant Jordi, la princesa va salvar.
És que, clar, Ignasi Miranda fa uns anys, amb aquesta programació especial, a Ràdio Estel, al carrer Vivint el Sant Jordi, i vam viure moments com aquest. Per tant, no us ho podeu perdre. Diumenge, a partir de les 9, estarem a Rambla Catalunya 115.
Molt bé, l'Ignasi, molt bé, molt bé.
Disculpa, vos deies això, el que treballa a la terra, eh?
Sí.
Un llaurador. I amb Jordi, què tenim en català? Expressions, vull dir, refranys...
Tenim una mica de tot, moltes frases fetes. Primer he trobat un significat molt curiós entre els pescadors i mariners de Palma de Mallorca i les Balears. N'hi diuen Jordi a una gavina domesticada. I us preguntareu, n'hi ha de gavines domesticades? Doncs es veu que sí, tu. Per tant, si sentiu el Club Nàutic tenen dos Jordis, pregunteu-vos si són persones o si són gavines.
Oh, que curiós. La veritat és que no ho havia sentit mai.
Jo tampoc. Com tampoc he sentit associar el nom Jordi quan es vol dir que s'és un home amb aires de superioritat, un home poderós i que no escolta raons. Mira aquell, no hi ha terra per en Jordi, es creu el millor. O bé, si jo no estigués sota el meu pare, tindria més sou, seria en Jordi.
Pregunta-li al mar, pregunta-li al vent, quina va ser la fita del vell cavaller. Una rosa i un drac, batalla sense fi, la lluita valerosa per guanyar el seu destí.
Fantàstic. Doncs ara que ve la diada, quins refranys fem amb Jordi? De roses i llibres, suposo, no?, que hi deuen haver-hi.
Mira, no. Ah. Al contrari del que podríem pensar d'entrada, per la diada de Sant Jordi, les dites sobre literatura i amor no sovintegen. Esclar, hem de pensar que són dos aspectes modernament importants. I els refranys per aquest dia, en canvi, destaquen les preocupacions, la saviesa climàtica sobre la primavera, la situació de l'agricultura, els cultius... A veure, i quin cultiu rima amb Jordi?
A veure, deixa'm pensar. Ordi?
Ordi rima amb Jordi, clarament. L'ordi és la cebada castellana, eh? Doncs mireu, mireu quants refranys hi ha. Va, Mercè, llegim un tu i un jo. Comença tu.
Va, començo jo. 2 mesos abans de Sant Jordi, sembra l'ordi.
Sembra l'ordi.
Sembra l'ordi.
El bon pagès per Sant Jordi ja sap el que farà l'ordi.
L'aigua per Sant Jordi és bona per l'ordi.
L'ordi, si per Sant Jordi és espigat, per Sant Joan és madurat.
Per Sant Jordi espiga l'ordi, per Sant Marc espiga el blat.
Viagra i pa d'ordi, gita't, Jordi.
Gita't, Jordi, eh?
Sí, vol dir posa't a dormir. Mm.
Per Sant Jordi, cava ton ordi, per Sant Robert, que ja el tinguis cobert, i per Sant Marc, Montserrat Pibernat, ja faràs tard.
En definitiva, per Sant Jordi, vés a veure l'ordi. I n'hi ha més, eh? Però aquesta és una bona mostra. A veure, com us he dit, també hi ha refranys que fan referència al clima. Per exemple, no diguis hivern passat que Sant Jordi no hagi estat, que vol dir que encara fa fresca per Sant Jordi. Un altre, quan per Sant Jordi gela, mal any de peres.
Perdona, una cosa.
Sí.
El temps que fa per Sant Jordi...
Estem creuant els dits perquè volem pluja d'una banda, però no volem que plogui per Sant Jordi, oi? Tu. Doncs mira, aquí diu, pluja per Sant Jordi i per Sant Marc, porrons i barrals trencats, perquè es veu que perjudica molt la collita del vi i la vinya. Si plou per Sant Jordi, però les cireres en orris, també malament, no collirem cireres. Però, si no plou per Sant Jordi, tururutordi. Clar, una cosa va bé per l'ordi, l'altra va bé per les cireres. Va. I ja varen acabant, tenim un petit grup de refranys que fan referència a bestioles diverses. El bitxac per Sant Jordi és nat. Ho he hagut de buscar què era.
Sí que és un bitxac.
Es veu que és un ocell.
Ah.
Això he trobat, eh? Sant Jordi arribat, surt la cuca del forat.
Aquesta la sabia.
Es veu que a partir d'aquesta data començarem a veure bestioles de tota mena. I, Mercè, no sé si has sentit l'expressió que diu Sant Jordi mata l'aranya. Et sona?
Em sona, sí que em sona, però exactament a què refereix?
Doncs mira, hi ha diverses hipòtesis sobre el significat real d'aquest Sant Jordi mata l'aranya. Uns diuen que fa referència a les bestioles, que per primavera comencen a aparèixer als horts i que, per tant, cal matar-les, cal cuidar l'hort. Altres hi veuen una versió més poètica i diuen que l'aranya vindria a ser com una forma de drac que cal matar. I d'altres, senzillament, l'utilitzen per adreçar-se a algú que porta aquest nom com per fer gràcia, sense un altre objectiu. No?
O sigui, ah.
Jordi, Sant Jordi mata l'aranya. I ja està.
No?
I per acabar us podria dir que us desitjo un abril ple de llibres i roses mil.
Home, és clàssic.
És un refrany molt modern, eh? No sé ni si podem titllar-lo de refrany, però bé. Que tinguem tots una molt bona diada, plena de llibres i roses.
Enmig de tant soroll, enmig de tots aquells que busquen el teu dol, sabràs que avui...
Pibarrat, moltes gràcies. Felicitats al teu Jordi, eh?
Ai, gràcies,
sí. Vinga, que vagi molt bé.
Merci.
Feliç Sant Jordi.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Radio Estelle.
Oh, ma douce souffrance.
Començo a cantar.
Llançat, eh?
Jo tinc, home,
és divendres.
És que la mínima canto. Mira, un minut i escaig, ja ens situem al punt de la una, moment en què ens posarem al dia amb els principals titulars des dels serveis informatius d'aquesta casa, però necessitem saber el segon ultrasó.
Mira, avui us demanàvem el nom d'un presentador del Telenotícies Migdia de TV3 de mitjans dels 80 que cada dia repassava el santoral. En el cas poc probable que no hagi quedat suficientment clar el primer ultrasó, avui us ho posem molt, molt, molt més fàcil. I aquesta segona pista és directament una de les seves actuacions més memorables.
Avui, dimecres, dia 10 d'octubre, celebrem la diada de Sant Tomàs de Villanueva, Sant Eulampi, Santa Eulàmpia i Sant Sabí. Aquest darrer, Sant Sabí, era fill de Barcelona i va ser el frare Agustí.
No Sant Sabí.
La seva vida religiosa va dedicar-la a la penitència i a l'oració.
Sí, que allà, eh?
Va escollir... Sí, no?
Dona'ns una altra pista.
Vols que repassem la primera pista?
Va, sí, podem? Vinga. No s'ho va...
Sí o no? Acabes de fer la relació.
Ara acabo de connectar-ho.
Li has posat cara. Encara sou a temps de participar al concurs. Només heu d'enviar un WhatsApp o una nota de veu al 663-99-30-62 o, si ho preferiu, envieu-nos un correu electrònic al matí @radiostel.
Al final del programa avui sabrem el nom de la persona guanyadora de la cistella Caprabo. Fem una petita aturada, temps de notícies, i tornem amb la recta final del programa.